cena estupenda. Todos piensan lo mismo. Ha sido una cena muy buena.
Una vez fui una gran chef en el Café Anglais.
Todos recordaremos siempre esta noche cuando hayas vuelto a París.
L'any 1987, que Graviel Axel va dirigir la pel·lícula El festín de Babette, una pel·lícula de referència per a tots els aficionats a la gastronomia, pels cuinets, una pel·lícula que de fet és un clàssic del cinema. Al segle XIX, en un petit poble de Dinamarca, el puritanisme i l'educació estricta va obligar a renunciar a la felicitat de dues àvies que reflexionen sobre la seva vida quan arriba al poble des de París, Babette, una jove que canviarà les seves vides. Gràcies a un premi de loteria, Babette organitza un gran sopar, un sopar en el que hi ha el bo i millor de la cuina francesa, tractat amb un gust exquisit. Els veïns del poble, que són els convidats en aquest sopar, doncs accepten la invitació, però una certa reticència per no caure davant els plaers de la cuina, i inevitablement acaben caient. Com hem comentat, aquesta pel·lícula és per a molts cuiners un referent. En el cas dels nostres convidats d'avui, fins i tot va inspirar-los la pel·lícula per posar el nom a la seva empresa, Babette Catering. Aquest és el nom d'una empresa que ofereix experiències gastronòmiques, més o menys com la pel·lícula, i que tracta la matèria prima també, suposo, que amb el mateix carinyo. Fa dos anys que Miquel Lozano i Daniel Kerr, grans coneixedors del món del catering, van decidir unir forces per oferir aquestes experiències en els seus clients. Babette Catering s'ha presentat a la tercera edició del International Catering Cup i ha guanyat el primer premi. Daniel Kerr, molt bon dia.
Bon dia.
Felicitats.
Gràcies.
Crear un equip per presentar-se en una competició tan important com aquesta ha estat fàcil?
Bueno, sempre depèn amb qui ho col·laboris, no? Quan col·labores amb un professional de primera fila, com és el Jean-Luc Figueres, és més fàcil, no? Però els reptes amb qualsevol faceta de la vida i de la vida de les empreses, doncs mai són fàcils, no? Sempre depenen de l'equip, no? En aquest cas, el Jean-Luc, doncs, tenia la idea clara i la il·lusió fortíssima, doncs, per presentar-s'hi per guanyar el Campionat del Món, i ell va escollir un equip, no, de cuiners que ell coneixia molt bé, extraordinari. I bueno, pues, ell realment el mèrit és dels cuiners.
No? Quin requisit ha de tenir un catering? Perquè suposo que no és el mateix si parlem d'un menjar en una taula en un restaurant, mm-hmm, que si parlem d'un catering a l'hora de la cuina i de la preparació prèvia pel temps que possiblement s'ha d'esperar, no?
Sí, és molt diferent. És a dir, en un restaurant tu tens una carta i el client ve i et demana els plats de la carta i et venen dos, et venen tres, et venen quatre, et venen cinc, no et venen 200 de cop, no? Si et vinguessin 200 de cop i et demanessin, encara que et demanessin el mateix, et col·lapsarien la cuina. Per tant, és impossible, no? Un catering d'entrada, doncs, per tant, tot el que et ve, doncs, ha de menjar una cosa preestablerta, i la cosa que tu tinguis preestablerta, doncs, ha de ser una cosa que l'hagis pogut cuinar abans i que quan la regeneris al moment, doncs, acabi en el plat del client amb una qualitat excelsa, diguem-ne, no? Això no es pot fer amb tots els plats.
Hi ha coses que s'estoven i sobretot si parlem de preparats.
Sí, no? De totes maneres, els cuiners, aquí a Lyon, doncs, vam tenir una mostra, són uns grans artistes per trobar solucions als problemes que s'estovin. I aquí, per exemple, hi ha un plat, que suposo que l'Alain després ho explicarà, en què se'ls estovava una cosa, no? I van trobar la trampa perquè no se'ls estovés.
Anem a presentar els cuiners que tenim a la taula. Alain Guiar, bon dia, benvingut.
Gràcies,
tu
bon dia.
Eres el cuiner. A veure, l'equip estava dirigit per en Jean-Luc Figueres, que és un reconegudíssim cuiner, i ell feia una mica com de roure, bueno, potser com Guardiola, en aquest moment, no?
Sí, sí, de coach. Sí,
val,
sí. Nosaltres formàvem l'Òscar l'equip de cuina.
I amb l'Òscar Escanciano, vosaltres formàveu l'equip de cuina.
Molt bon dia, això mateix.
Molt bé. I com comenceu a pensar que heu de ser els campions del món i que heu de preparar una cosa que sigui espectacular? Perquè, clar, suposo que la qüestió passa per aquí, no?
Sí. Bueno, d'entrada en Jean-Luc es posa en contacte amb nosaltres per formar l'equip, i després doncs comencem a tirar del fil i desenvolupar una miqueta les idees. En cap cas pensem que anem allà a guanyar. Això és una miqueta que és una cosa que es va cuinant poc a poc i ens anem donant compte del potencial a medida que anem fent els plats i veiem que les van sortint.
Hi han aliments, plats que ja sabeu que d'entrada no podeu treballar per ser un càtering? Per ser concepte càtering?
No, de fet, bueno, les regles del joc estan molt, molt establertes, no? Ells et donen els ingredients i et donen els plats que tens que fer. Llavors et tens que anar movent en base de les regles del joc i dels ingredients que ells et diuen.
I un temps límit, Òscar?
10 hores. Bueno, el concurs consistia en 2 dies. El primer dia era tota la producció, 10 hores seguides, sense parar, tot el que donés temps, i llavors el segon dia, el dissabte, començàvem a les 9 del matí i a partir d'aquí anàvem desenvolupant. Tenies una hora entre plat i plat, durant tots els concursants hi havia com una roda de 5 minuts, i teníem fins a la tarda.
I era un càtering per quantes persones?
Era per 12 persones al jurat i 8 persones per fer el bufet.
Què vau presentar?
Doncs van ser 5 propostes que, bueno, ells te donaven una miqueta la referència i a partir d'aquí lo maco d'això era que tu tenies els ingredients i una mica la referència a cada plat, però clar, cada país li donava la seva interpretació, o sigui, hi havia moltes propostes per un seguit d'ingredients que tothom teníem els mateixos, no? Nosaltres en el nostre cas vam fer, doncs, l'aperitiu un tartar de llobarro marinat amb cítrics, una gominola de llema d'ou, després el foie, que era una terrina amb la guarnició de carxofa carbassa. Seguia la truita en crut del Jean-Paul Bocuse, després la carn, que eren 3 interpretacions del porc, nosaltres amb el nostre cas vam fer 4, els hi vam posar un macarró entremig fet de sang, que després explicarem, i el postre, que el postre era xocolata, té verd i fruits exòtics, i a partir d'aquí pues, cada un la seva interpretació.
Helene, vosaltres sou molt joves.
Gràcies. No. Gràcies.
No, sou molt joves, amb una llarga experiència, perquè sí. Ser els campions del món, del que sigui, requereix, home, si fas un esport molt de risc, doncs potser el que requereix és molta joventut, però per cuinar requereix una llarga experiència, no? On t'ho heu mogut?
Bueno, cal dir que nosaltres tenim una llarga trajectòria culinària, vull que hem treballat en molts restaurants i jo tinc ja un bagatge de 20 anys, vull dir, sí que soc jove, però bueno, al final també doncs, és el que diem, no? Són els cuiners que guanyen aquests concursos, són la gent que necessita tenir un bagatge bastant, bastant alt, en aquest sentit, no? I bueno, jo he treballat una miqueta per aquí, per Catalunya, també vaig fer una mica a l'escola francesa, que això també ens ha ajudat per guanyar el concurs, i bé...
El concurs no se celebrava?
A Lyon.
Home, una ciutat a nivell gastronòmic molt interessant.
Al centre.
Sí.
A veure, amb aquesta, vosaltres com jo i com tothom, sentim parlar sovint de gent que és molt detractora cap a aquesta cuina, que no sé com a vosaltres us agrada dir-li, però que hi ha gent que li diu d'autor, hi ha gent que li diu innovadora, hi ha gent, no sé quin és el qualificatiu que a vosaltres us agrada, moderna, el que sigui. Hi ha altres que són detractors d'aquesta cuina, i altres que són absolutament fans, i altres doncs, que opten per una cuina molt més tradicional. A on us posicioneu vosaltres?
Home, jo cap al respecte a la cuina. O sigui, a mi també...
El producte?
El producte, la cuina, vull dir, jo crec que totes les cuines són bones, no? Hi ha una cuina dolenta o més bona o més... No, hi ha una cuina... La cuina ha de ser... El producte ha d'estar ben fet, ha d'estar ben cuinat, ha d'haver-hi un respecte sobre el producte. A partir d'aquí, quan hi ha el respecte sobre el producte, tot està bé. Tot està bé.
Òscar, tu?
Jo la terra. A veure, sempre es pot innovar, ser creatiu, tot el que vulguis, però gràcies a Déu vivim en un lloc que tenim una cultura i una dieta i uns productes de primera qualitat. Escolta, s'ha d'aprofitar, no? Estiguéssim en un altre lloc, però estem...
Sentim parlar ara freqüentment dels productes a quilòmetre zero, de col·lectius que el que potencien és justament avui, justament parlàvem a l'inici del programa d'una garonada de la cuina de l'Empordanet, que potencien doncs, el seu producte i que volen que sigui de proximitat. Suposo que vosaltres també absolutament a favor
sí,
en aquest
home,
sentit.
Clar,
no?
Sí, home, clar, això és vital, és vital. Vull dir, està bé que la gent torni una miqueta cap a aquesta necessitat del quilòmetre zero o del producte de proximitat. Això és vital. Sí, sí.
Bé, per què creieu que els hi heu passat la mà per la cara?
jo crec que vam estar 2 mesos molt, 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 molt perfeccionant les receptes i jo crec que vam arribar en el temps idoni per triomfar. La veritat és que sí, perquè vam tenir...
Acaba de seure a la taula Jean-Luc Figueres, que
perdoneu,
ha arribat tard i ara ho sabrà tothom, Jean-Luc.
Sí,
com estàs?
Bé,
molt bon dia.
Equivocat.
T'has equivocat emissora?
No, de número.
Ah, molt bé. Bé, ens explicava l'Helene justament què és el que havia passat perquè els hi passéssiu la mà per la cara a tothom, no? Endavant, Helene.
No, que vam tenir dos mesos justos per fer l'entrenament i jo crec que van ser bastant justets, però al final, a la postre, ens vam donar compte doncs, que havia sigut l'ideal, no? Que vam tenir els dos mesos per preparar-nos a fons i vam arribar allà amb un punt de perfecció de receptes idoni. A partir d'aquí, doncs, bueno, un cop estàvem allà, doncs, jo crec que vam tenir els tempos molt ben cronometrats, va sortir tot molt bé, els ingredients estaven molt... eren els idonis també i allà ens ben créixer. La veritat és que tot va sortir rodó.
Òscar, i per darrere qui venia a trepitjar en far?
França. Sobretot sí. França. A veure, Itàlia també hi havia molt de nivell. A veure, ja feien coses tots molt xulos, però a veure, he d'admetre que anàvem aquí en França. Amb el moment que França, segons, va ser quan vaig començar a respirar tranquils, però bueno, venien trepitjant molt fort. És més, fa dues edicions va guanyar Espanya i ara França pues, no volia marxar sense el títol.
Bé, començàvem aquesta conversa amb un tall de la pel·lícula El Festín de Babet, un tall de la pel·lícula que ens posicionava amb el respecte cap al producte, amb el respecte cap als aliments i a la forma de tractar-los. Anem a escoltar una mica més de la banda sonora d'aquesta pel·lícula. Jean-Luc Figueres és cuiner, té una llarguíssima trajectòria en el món de la cuina, conegut i reconegut, podríem dir. Ara, actualment, ets assessor del restaurant Set Portes.
Sí.
Un restaurant també amb una llarguíssima tradició en aquesta ciutat. Tu eres una mica l'entrenador, dèiem, no? Eres una mica el Guardiola d'aquest equip.
Sí. Un Guardiola avantatjat, perquè amb l'equip ja veus, no? O sigui que... No
home, l'equip sembla que se'n surt bastant bé,
sí,
no?
Sí, no sabia gaire. Quatre coses per marcar un gol, però...
Bé, tu pensaves realment que guanyaríeu aquest campionat del món?
Home, jo, coneixent l'Alain, que és com és un tio molt calcicat, com ha dit, si ho fem anem a guanyar, dic... Aquest tio s'ho va agafar en sèrio, no?
Això va de debò.
I, bueno, jo pensava, la veritat pensava que faríem un podi, veient els plats que van sortint, i els dies previs de preparació i tot, jo veia els plats bastant macos i bastant ben concebut, no? I deia, home, podem fer un podi, perquè primer hi havia una cosa important allà, els francesos havien perdut fa dos anys i aquest any...
Venien ganes.
Tenien que guanyar, de fet, no? I... Però vaig veure que sí, i de fet l'últim dia quan ells estaven cuinant i anava veient i deia, sí, hem guanyat, segur.
Escolta, Jean-Luc, hi ha una notícia d'actualitat que jo vull posar sobre la taula, inevitablement, perquè tenim tres cuinets sentats en aquesta taula i un responsable d'una empresa de catering, de Babet Catering, doncs inevitablement s'ha de posar. Ahir coneixíem la notícia que el restaurant més important del món, el Noma, s'havia produït el mes de febrer una intoxicació de 60 persones. No sabem... no saben, vaja, han fet investigacions, fumigacions i absolutament de tot. No saben aquesta bactèria o aquest virus si ha sigut provocat per la malaltia d'un cuiner. Això és una cosa que li pot passar a qualsevol, entenc, no?
Ui, i tant.
Que és una desgràcia, per altra banda, perquè clar... Que et
coneix... És una desgràcia molt fort i a vegades potser no ve del producte. Vull dir, pot vindre 50.000 coses, el que passa que a tractar-se d'un restaurant... La gent diu que és del menjar, no? És així, no? Però pot vindre 50.000 històries.
El que passa és que sembla que sí que han trobat coses que s'havien d'arreglar a la cuina, eh?
Ja, bueno. Va passar fa dos anys amb Blumenthal.
Gesto Blumenthal.
Va passar fa dos anys a Londres.
Mm. Allò va ser l'aigua, no?
Allò va... Sembla ser que va ser l'aigua, sí.
Per més precaució que tinguis, en definitiva, això pot passar.
Ui, tant que pot passar. I tant que pot passar. S'ha d'evitar, però pot passar, sí. Passa que quan passen aquests grans és quan realment...
Home, clar, la notícia és que sigui el restaurant més bo del món.
En tot cas, s'ha de donar el benefici del dubte i esperar una miqueta a veure què pot ser o a veure que es desenvolupi una miqueta.
Bé, en qualsevol cas, potser tampoc no se sabrà mai, tampoc hi ha hagut greus conseqüències, ningú li ha passat res greu, però en qualsevol cas, clar, el que és noticiable és que sigui el restaurant més important del món, o el que està... qualificat com el més important del món. Escolteu, i ara què? Què passa després de ser els campions del món de... d'aquest premi de càtering?
Esperem que Babet no es
doni feina.
Esperem que Babet no es doni feina.
El senyor Kerr, que em sembla que aquests tres cuiners...
Bueno, aquests no els hi fa per a feina, això seguríssim.
Però, bueno...
Que ens apadrini a tots.
I a més ja en tenen bastanta, eh?
Bueno,
a veure... Penso que no els hi falta, no.
Ja, però... Vostè, que bé, suposo que... Ja que la marca Babet ha estat la marca que ha estat guanyadora... Vostès, suposo que deuen estar pensant ja una mica més enllà, no?
Sí, home, evidentment, ara s'ha de tenir en compte una cosa. Els concursos aquests premien l'habilitat en fer unes determinades coses que tenen un nivell de sofisticació tan alt que és difícil després posar-les a la pràctica en una situació normal, diguem-ne, no? Tant per les condicions que es necessiten com pels costos que representen, etcètera, diguem-ne, no? Per tant, és bastant impensable voler fer el mateix que has fet allà, oferir-lo doncs, d'una forma comercial normal, habitual, diguem-ne, no? Això passa en moltes circumstàncies de la vida, diguem-ne, no? Ara, evidentment, aprofitarem coses, no? I aquest menú, aquest menú doncs, que hem presentat allà, l'oferirem als clients, no? Però amb un context doncs adequat, doncs, que no pot ser doncs, moltíssima gent, no? Etcètera, diguem-ne, no? Vull dir, té unes dificultats...
Nosaltres et farem un preu, però ens rebaixarem una mica el sou, no et preocupis.
Senyors,
amigo.
Felicitats, moltíssimes gràcies per haver vingut avui al nostre estudi per parlar-nos d'aquesta fita, perquè de fet és una fita molt important, que és la participació en aquesta tercera edició de l'International Catering Cup, un premi que aquest equip de Babet Catering doncs ha aconseguit emportar-se els millors del món, ni més ni menys. Cuideu-vos aquesta tos que teniu tots, eh?
Sí.
Vinga, fins una altra.
Gràcies.
Adéu. Gràcies.